Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El jutge ha decidit no imposar mesures cautelars a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que la Fiscalia i l'acusació popular demanaven la retirada del passaport i compareixences quinzenals. Segons el magistrat, no hi ha risc de fuga real i actual. L'expresident ha declarat durant més de 3 hores a l'Audiència Nacional i ha defensat la seva innocència. Zapatero, més un comunicat en què lamenta que se l'acusi de greus delictes que defensa no haver comès i assegura que ho defensarà en plena confiança. Acaba el comunicat dient que confia en la justícia, però que el més dolorós és saber que molta gent es pot sentir defraudada si creu les coses que diuen d'ell, i els hi demana confiança assegurant que no els decebrà. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un preavís per onada de calor entre diumenge i dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Dos sectors que ens porten a estar més alerta pel que fa al risc d'incendi. En el que portem d'any han augmentat els incendis de vegetació al Camp de Tarragona un 46% respecte a l'any anterior. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
Des de principis d'any fins al mes de maig, els incendis de vegetació al Camp de Tarragona han crescut un 46,69% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. En total s'han comptabilitzat 335 focs, 152 han afectat zones agrícoles, 84 han estat forestals i 119 s'han produït en àrees urbanes, segons dades facilitades pels bombers aquest dimecres al 112 de Reus. L'inspector Albert Castellet és el cap de la Regió d'Emergències de Tarragona.
El risc vindrà determinat per les onades de calor que ens vagin entrant i sobretot pels episodis de vent. Com deia, ara n'estem entrant amb una, fins a Sant Joan segur que la tindrem i sembla ser que s'allargarà, per tant un missatge clar a precaució amb el que és l'ús de petards i fogueres ara durant la setmana vinent i sobretot el dia de Sant Joan, ja que serà un moment de risc evident.
Castellet també ha assenyalat que s'espera una campanya d'estiu habitual i ha advertit que les properes setmanes podrien ser especialment complicades a causa de les altes temperatures previstes i de l'acumulació de vegetació als boscos, i ha demanat prudència a la població.
El comitè científic que assessora el govern espanyol en la gestió del brot de pesta porcina africana alerta que cap de les principals mesures de control de la malaltia s'ha aplicat fins al moment amb tota la intensitat desitjable. En un informe publicat aquest juny, els experts reconeixen l'esforç realitzat a les administracions, però consideren necessari reforçar sobretot les actuacions de vigilància. I no deixem aquestes dates perquè els treballadors que gestionen els fingers de l'aeroport del Prat han convocat 6 jornades de vaga de 24 hores els dies 20, 23, 27 i 28 de juny i també el 4 i el 5 de juliol.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 17 de juny, anava a dir dia 10, però no, 17 de juny ja som del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Navegarem amb una nova llanxa amb finalitats investigadores. El nostre meteoròleg de confiança, en Sergi Corral, ens portarà més curiositats. Concretament avui ens parlarà de com pot ser el mar durant l'estiu. Sabrem quins són els principals motius d'erosió dels torrents mediterranis. Cantarem anant fins a les costes del Maresme i acabarem el programa d'avui al Delta de l'Ebre, també de festa. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell d'Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, ben trobats.
I ja de nou a la càrrega. Aquí estem.
Avui sortia una notícia que explicava que el vent cada cop és més escàs aquí a tot Catalunya. I saps qui sortia parlant? Algú de...
Sí.
Algú nostre.
Qui dius?
En Sergi Corral sortia explicant
tot això. El
Sergi? Sí, sí, sí.
Ens
sí.
està fent el salt?
Ens està fent el salt.
Però amb aire?
Amb aire. Amb aire.
Deixa amb aire condicionat.
Amb aire que desapareix.
Anem
a saludar la Cel Prieto abans d'en Sergi. La Cel Prieto des de radiodelta.cat. Sergi, ai, Cel, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, companyes. Sí, jo també he vist això del vent, de que disminuïix, però no sé, jo, pregunteu-li a la gent de l'Hospitalet i de Vandellòs, que allí fa molt vent, no sé, crec que no diuen opinar el mateix, aquesta gent.
Podrem sortir a preguntar-ho. I anem a saludar per al·lusions en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé i sense vent. Avui bé, una mica de marinada sí que la fa, però no pas les tramuntanes, que era de lo que anava una mica el tema. Cel, de totes maneres, aquest any ens dona una miqueta la sensació com el març i abril i febrer sí que em va fer força o molt de mestral i tramuntana. Ens dona la sensació de que fa bé, no de que n'ha fet molt i por all, però és que potser lo normal és el que ha fet aquest any. Ei?
Mm.
Vale. Hi ha algú a l'altra línia,
la
Fins aquí la reflexió,
sí, sí. Fins aquí, és que em pensava que seguies parlant, i has quedat així com...
No, ja parlarem després. Ja parlarem a la secció després, no pateixis.
Després ens ho explicaràs millor. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Doncs molt bé, molt millor que altres dies, la veritat. Avui s'està molt bé aquí a Vilanova. I res, jo del vent no tinc res a dir. Sí que sospito que aquest silenci que ha fet el Sergi és perquè ara ja, com ens ha començat a fer el salt, ja s'està guardant paraules per altra gent i ja no vol gastar tant la veu aquí al programa.
Però si tinc una secció avui d'un quart d'hora, que m'estàs container.
Se masca la tragèdia.
Relaxeu-vos.
No hi hagi carinyo sempre, Sergi.
Que no hi hagi baralles.
Igualment.
I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina. Deixa'm passar de puntetes, a mi per aquí sobre d'aquestes coses jo no m'hi fico, no em fico en res. Bé, jo estic bé, una mica cansat, Recordeu que hem tingut festa major a Calella, després ve la de Sant Zenon aquí a Arenys, i això ha sigut un no parar. Per tant, estic en mitjans de setmana, però estic com la cel en dilluns, Estic cansat, però vaja, ho superarem.
Hauràs de descansar aquest cap de setmana sense sortir de casa en tot el cap de setmana, si et sembla bé.
T'ho compro. No podré, però t'ho compro.
Ah, no podré. Això es diu molt. Vinga, va, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que la Diputació de Girona tanca la porta al plàter. Sergi.
Doncs sí, Marina, darrere d'aquest titular tan contundent es resol com el que el ple de la Diputació de Girona ha aprovat una moció a favor d'una transició energètica justa, participada i amb lideratge públic que prioritzi la implementació d'aquestes energies renovables en espais antropitzats i alternatius abans que en sòls agrícoles naturals. Tot plegat, una iniciativa presentada per la CUP, pel grup CUP Som Poble, defensa que la transició energètica és necessària, però considera que ha de desenvolupar-se amb una planificació adequada i una participació dels territoris i criteris d'equitat social i territorial. El text també expressa les reticències respecte al Pla Territorial Sectorial per a la Generació d'Energia Eòlica i Fotovoltaica, és a dir, el que coneixem com a Plater, en considerar que presenta mancances de participació i limita la implicació dels municipis, especialment d'aquells més petits. Entre els acords aprovats destaca la petició a la Generalitat perquè continuï reforçant l'energètica com a instrument energètic per avançar cap a la sobirania energètica de Catalunya, incrementant-la la capacitat d'inversió i fomentant també una participació ciutadana en projectes energètics. La moció també insta el govern català a suspendre temporalment la tramitació del Plater per obrir un nou procés participatiu amb ajuntaments, entitats, pagesia, ciutadania i sector empresarial, tot plegat amb l'objectiu de reformular el document d'una manera més consensuada.
cinema a la platja tornarà aquest estiu a Palamós.
Doncs sí, el cicle El cinema lliure a la platja i Palamós es tornaran a citar aquest estiu, el mes de juliol, a la platja, de Sant Esteve de la Fosca. Serà l'escenari de dues projeccions en el marc d'aquest esdeveniment cultural que pretén difondre produccions independents de llargmetratges i curtmetratges que habitualment no arriben a les sales més comercials. La primera projecció, Cinema lliure a la platja a Palamós, es farà el dia 12 de juliol amb la llum d'Aixa, en una sessió que estarà precedida pel curt Eureka. La segona i última, que a més es tancarà el cicle a les comarques gironines, es farà el 26 de juliol amb La xica zurda, dirigida pel taiwanès Xi Qing, i premiada al Festival de Cinema de Roma com a millor pel·lícula i premi Golden Horse a la millor interpretació revelació d'aquest passat 2025. El pròleg el posarà el curtmetratge La gent normal. El cicle Cinema lliure a la platja va néixer fa 15 anys a Barcelona i des de fa 5 que també es projecta a Mallorca. Palamós va entrar en el joc de la seva programació l'any 2019. Juntament amb Tossa de Mar seran aquest estiu els dos escenaris de la Costa Brava vinculats a aquesta activitat d'oci i cultura a l'aire lliure.
Baixem fins al Delta de l'Ebre. Deltebre ha presentat aquest dilluns al Consell de Riumar una nova edició de l'agenda d'activitats d'estiu que recull més d'un centenar de propostes entre juny i setembre sota el nom Viu Deltebre Cel.
Sí, Marina, les cites ja consolidades, com les festes de l'arròs, jornades gastronòmiques i festes majors i populars, s'hi sumen concerts com els de Joan Rovira i los 80 principales, la participació en el Delta Chamber Music Festival, rutes amb caia, caminades i diferents experiències per descobrir el Delta des de tots els seus vessants i tant per residents com per a visitants. Escoltem a Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
Que durant estos tres mesos i mig volem, no, pues, que la ciutadania del Tebre pugui participar en accents, no, intensificats de cohesió social en els diferents actes que promovem, però també a tots els visitants, és a dir, del Tebre, pues, a l'estiu, no, durant tot l'any, però sobretot a l'estiu és quan s'intensifica més en tot el que són visitants i turistes, i que volem que tinguin també aquesta agenda repleta d'actes d'estiu i que per això avui ho simbolitzem aquí a la plaça Eliseo Vives de Riumar.
Una de les dates marcades al calendari de l'Ebre és el dia de l'eclipsi, però l'esdeveniment del Tebre ha preparat una sèrie d'activitats divulgatives prèvies i el mateix dia 12 d'agost s'habilitaran tres espais per gaudir al complet d'este fet tan singular. Lola Casanova és la regidora d'Enfocament Turístic, Sostenibilitat i Platges de Deltebre.
Ho habilitarem tres espais estratègics per poder observar-lo, tant residents com visitants, i per a poder-lo gaudir este moment tan únic com són el pont del Passador, el pàrquing del Mas de Bombita i la platja de Riumar. L'eclipsi representa una oportunitat extraordinària per projectar Deltebre al món, per posar en valor la singularitat del paisatge i generar un impacte positiu de l'activitat turística i econòmica del nostre municipi.
Les activitats se poden consultar i descarregar al web de l'Ajuntament amb informació disponible en castellà, francès, anglès i alemany per facilitar l'accés als visitants.
La Guàrdia Civil ha intervingut 8 quilos de tallarines capturades presumptament de manera il·legal a la platja del Fangar al Delta de l'Ebre.
Els fets van tenir lloc durant un dispositiu nocturn del Seprona quan els agents van localitzar una persona dins l'aigua mentre recollia mol·luscs bivalves fora de l'horari autoritzat i en una zona on esta activitat està prohibida. Segons ha informat la Guàrdia Civil, l'individu utilitzava eines professionals per a la captura de les tallarines. Davant aquesta situació, els agents van intervenir al marisc i van tramitar diverses denúncies per presumptes infraccions de la normativa de pesca i acció marítima de Catalunya. La Guàrdia Civil recorda que la captura de tallarines i altres mol·luscs bivalves està regulada per garantir la conservació dels recursos marins i la sostenibilitat dels ecosistemes litorals, especialment en espais naturals sensibles com és el Delta de l'Ebre. La platja del Fangar és una de les zones de major valor ambiental del Delta i està sotmesa a diferents mesures de protecció per preservar els seus hàbitats i recursos naturals.
Anem fins fins les costes del Garraf. La sortida del Tour de França des de Barcelona aquest proper 4 de juliol va agafant cada cop més protagonisme a mesura que ens apropem a la data i anem coneixent cada cop més detalls esportius i organitzatius. La infraestructura d'una cursa ciclista com el Tour i les afectacions i restriccions de mobilitat que hi haurà en les tres etapes en terres catalanes posaran a prova la capacitat organitzativa del territori i en aquest sentit la comarca del Garraf no n'està exempta. Carla.
Doncs sí, Vilanova i la Geltrú ja respira Tour de França a poc més de dues setmanes del pas de la cursa per la capital del Garraf. Qualsevol que hagi passat per la carretera general ja haurà vist les banderes penjades amb paraules d'ànims pels més de 200 ciclistes que el dia 5 passaran cap a Barcelona. Un esdeveniment esportiu gegant que travessarà la ciutat pel centre i que provocarà afectacions importants a la mobilitat del diumenge, el 1 de juliol. Per això ja s'han anat fent reunions amb tots els agents implicats. Així ho explicava Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova.
Hi hem tingut reunions presencials amb el gremi d'hostaleria i amb els restauradors del barri de Mar i també farem una comunicació molt àmplia a tots els veïns i veïnes afectats, especialment pel que fa a la carretera cap avall, que quedarà incomunicada durant aproximadament 4 hores, no? I per tant s'ha de fer i s'ha d'organitzar molt bé tota la logística, no?
A partir de les 11 del matí es començarà a dur a terme el tall de la C-246, que quedarà completament tallada a les 11:45 i s'espera que no sigui fins les 5 de la tarda que es pugui recuperar la normalitat. Durant tot aquest temps, la zona que queda per sota de la carretera quedarà incomunicada al trànsit de vehicles i només serà accessible per a vianants. N'ha parlat també Anna Rivera, regidora de Promoció de Ciutat a Vilanova.
Aconsellable és que vinguin abans de les 11 del matí, que és quan començarem a tallar la carretera, perquè en aquest sentit, doncs, si arriben abans de les 11, podran accedir a la façana marítima sense cap problema. Hi haurà el pàrquing de xarxaires a punt i, a més, anem al de Rou obert. Per tant, podran deixar el seu cotxe, podran aparcar a la façana marítima i podran fer el seu dia de platja com qualsevol altre dia, el 5 de juliol.
A partir del tall es recomana utilitzar els aparcaments del nord de la ciutat i desplaçar-se a peu, passant els passos que hi haurà habilitats. Durant aquesta estona hi haurà desplegat un dispositiu d'emergències a la façana marítima amb bombers, el SEM i els cossos policials, a més d'un desplegament de 114 voluntaris. Per tots aquells que vinguin de fora també reforçarà la proposta cultural. Com cada primer diumenge de mes, els museus seran gratuïts i els horaris s'ampliaran. El trenet turístic també serà gratuït per connectar l'estació amb la platja i a l'oficina de turisme de Riba-roja s'instal·larà una pantalla gegant perquè tothom pugui veure una etapa que s'espera al seu pas per Vilanova multitudinària. Seran poc més de 5 minuts, però seran històrics.
Fem aturada a les costes del Maresme. Arenys de Mar es prepara per una campanya d'incendis vinculada als vents i a la calor. Des dels serveis d'emergències, d'Arenys destaquen la importància i la implicació com un element clau per frenar una possible onada de focs al nostre territori, sobretot durant els pròxims dies de Sant Joan, on els petards i el foc són els protagonistes. Oriol.
Doncs sí, Marina, la campanya d'estiu d'alt risc d'incendis va començar, podríem dir, el passat 1 de juny, amb el focus posat en l'emergència climàtica. Amb el que portem de mes, el termòmetre a Arenys de Mar s'ha situat de mitjana entre els 23-24 graus, marcant un augment d'entre mig i 2 graus més que els darrers anys. Una qüestió que condicionarà l'actuació dels bombers d'aquí d'Arenys, que preveuen una campanya complicada si es mantenen aquestes temperatures i augmenta el vent del sud. El cap del parc, Ferran Puigverd, demana la implicació de la població per fer-hi front.
I se seca molt perquè tenim molta mata de molta mata baixa, si se seca i pues, tindrem feina.
És a dir, que cal que siguem tots molt curosos, sempre, però aquests anys encara més.
Encara més, sí, més que els incendis han evolucionat molt i són cada vegada més violents, hem d'anar molt.
Puigverd feia aquestes declaracions al programa La Ràdio, d'aquí aquesta emissora, on també hi ha intervingut l'ex-cap i actual bomber voluntari d'Arenys, Carles Pérez. L'especialista subratlla que la batalla contra els incendis està condicionada per l'augment de població que ha viscut Catalunya, on l'origen dels focs ha passat de ser la vegetació als incendis urbans.
El problema dels bombers no són els incendis forestals en si, sinó que l'augment de població. El problema dels incendis forestals és quan es fa un d'aquests grans i agafen aquests sintetitzats i coincideix amb un estat meteorològic d'un moment de sequera o de pertorbació dia a dia, cada vegada és més alt el nombre de serveis. Hem passat de tenir els incendis de vegetació en general eren el número 1 dels incendis. Avui en dia no, avui en dia són les assistències tècniques de salvaments i els incendis urbans després.
El 2025, a Catalunya, 9 de cada 10 incendis van ser provocats per persones. Per això, des de la Generalitat, es demana no llançar borilles o llumins des del cotxe o mentre es camina. Tampoc fer foc, barbacoes ni cremes de residus en zones forestals o a prop del bosc durant els períodes de prohibició. I, a part, es demana no utilitzar petards, coets o focs artificials a prop de masses forestals, una mesura que té la mirada posada en la festivitat de Sant Joan.
El Club de Pesca Maresport acollirà el 23 de juny un sopar a música per celebrar la Revetlla de Sant Joan. L'acte, que es durà a terme a les instal·lacions de l'entitat, consistirà d'un sopar a càrrec de Port Vintage, que anirà seguit d'una actuació musical del grup 60 en viu.
Exacte, el port d'aquí d'Arenys i més concretament les instal·lacions del Club de Pesca Mar Esport seran l'escenari d'una de les alternatives al municipi pel que fa a gaudir de l'arribada de Sant Joan. Ho faran amb un sopar que inclou entrants, segon plat, postres i beguda. Pel que fa a les inscripcions, aquestes es podien fer fins ahir, dia 16 de juny. Després del sopar, gran part del protagonisme recaurà en el grup 60 en viu, que apostarà pels grans temes musicals d'aquesta dècada del segle passat des de l'entitat centenària, explicant que obriran les portes a tothom, també els que no tinguin tiquet per sopar. L'acte de celebració de la nit prèvia a Sant Joan està organitzada per part del Club de Pesca Mar Esport amb el suport de l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desplegat aquest dimecres un dispositiu contra una organització criminal dedicada a la importació, emmagatzematge i distribució de productes falsificats. Les entrades i registres s'han fet principalment en diferents localitats del Camp de Tarragona, però també se n'haurien produït en altres demarcacions. A Salou, concretament en un domicili del carrer Església, els agents han detingut 10 persones i intervingut nombrosos material que s'hauria falsificat. En aquest punt hi han participat una trentena d'agents dels tres cossos. A la ciutat també s'han fet més intervencions i detencions. Si bé no han transcendit les xifres, la investigació segueix oberta, segons han explicat fonts policials. L'operatiu ha començat a 6:15 del matí, quan simultàniament s'han fet diferents intervencions. Un dels punts que preocupava més els Mossos d'Esquadra era Salou, ja que fa exactament un any en operatius similars es van produir enfrontaments en grups de manters que protestaven pel comís de la mercaderia i detenció de companys. I per segon any consecutiu, el Passeig de les Palmeres de Tarragona es convertirà en l'escenari d'Havaneres. El primer dia hi actuarà els Cremats, que preparen un espectacle commemoratiu dels seus 30 anys de trajectòria amb projectes especials i formats diferents que de ben segur tindran molt bona acollida a Tarragona. D'altra banda, el segon dia serà el torn d'Ultramar, un grup innovador, dinàmic i creatiu, i caracteritzat pels ciutadans, arranjaments de les cançons, la riquesa i harmonia de les seves veus i una interpretació personal de els temes. El seu repertori combina peces tradicionals i internacionals en composicions pròpies i d'autors contemporanis. S'habilitaran 300 cadires pels assistents i el Gremi d'Artesans de les Comarques de Tarragona repartirà coca de Sant Joan de manera gratuïta. Enguany, com a novetat, també s'oferirà coca per a persones celíaques. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda, una situació completament plàcida, tranquil·la i molt calmada a tota la costa. De fet, al llarg de les properes hores el vent serà més aviat feble, es reforçarà un palet de marinada de xaloc a la Costa Daurada o al sud de la Costa Brava, aquí fins i tot més vent de sud, però no passarem gaire dels 30-40 km per hora. Per tant, una mica d'ondulació de marejol, però no pas una mar gaire espessa, i a més, amb mar de fons que serà també de sud, però d'una forma molt tímida. Per tant, bones condicions per la navegació, no hi haurà grans corrents de mar de fons i tot plegat amb pocs núvols, per tant no s'esperen pluges. El temps, per altra banda, força suau. Pel que fa al dijous, despertarem amb alguns núvols enganxats a la costa brava i barcelonina, amb vent de gregal, i durant la tarda girarà un palet més cap a llevant o cap a sud, sobretot a la costa brava, sempre amb marejol, si de cas una mica més de mar espessa que no pas avui. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda. El més important a aquesta hora és, sens dubte, aquest accident que s'havia produït ja fa estona a l'autopista AP7 a l'altura de Barberà del Vallès i que ha provocat cues importants en totes dues direccions. Tot just ara ja parlem de tots els carrils oberts al trànsit, però encara hi ha lentitud i aturades durant uns 7-8 quilòmetres entre Parets i Santa Perpètua, això en sentit sud, però també en sentit nord, entre Sant Cugat i Barberà del Vallès. Per tant, aquesta zona del Vallès, AP7, encara la trobareu força carregada en tots dos sentits de la marxa. De fet, al seu lateral, la B30, també presenta aturades importants de més de 4 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà en sentit nord, en sentit Girona. I una altra via que s'ha vist afectada molt propera és l'autopista C58. Al tram de Badia-Barberà també hi ha aturades de 2-3 quilòmetres en totes dues direccions. Acabo parlant d'unes obres a l'autovia A2, Esparreguera, retencions d'un parell de quilòmetres en sentit Lleida. Ara sí és tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Nevada, la máxima de la nación con 26 grados. Ahí en California van a tener un clima bastante caliente. Estará despejado en la rocosa y en la pradera. Oh, vaya, bien frente aquí a nosotros.
Tal vez sea el frío, soy yo, pero me hace bostezar. Me da por otro café donde solíamos quedar. Y me he acordado de que tú nunca habías visto nevar. La chica es que soy del sur, o es del frío polar.
Y me has dejado a mí aquí viendo la tele del bar. Han puesto la previsión y qué sorpresa. Merece un aumento el hombre del tiempo. Conmigo hubiera vuelto a acertar.
Que te fuiste de aquí.
les profunditats de l'actualitat.
Volem amarrar ara el port de Vilanova i la Geltrú perquè el CERTI, el Centre de Recerca Oceanogràfica de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha presentat una nova embarcació que ha de facilitar l'estudi del mar i la formació d'estudiants. Carla.
Doncs avui estem al port de Vilanova, venim ara mateix de fer-nos un petit bateig de mar, no?, de la nova embarcació que estrena el CERTI de l'UPC de Vilanova. Estem amb en Joaquín del Río, director del CERTI, perquè ens expliqui una miqueta més tot això d'aquesta nova embarcació i què suposa. Benvingut al programa Arran de Mar.
Hola, gràcies.
Primer de tot, de quin tipus d'embarcació estem parlant?
Sí, pues l'embarcació que inaugurem avui és una barca, una pneumàtica semirrígida de 9 metres. És una Zodiac, tipus Zodiac, que bueno, ha de tenir l'objectiu principalment de donar suport a les activitats que es fan a l'Observatori Submarí OPSI i les activitats de pràctiques dels estudiants del grau de Ciència i Tecnologies del Mar.
I quin diries que és el canvi més important que us aporta aquesta nova embarcació a... pel que fa a l'operativa que vosaltres teniu en mar?
Sí, actualment l'activitat que es desenvolupa a l'observatori, fins avui utilitzàvem embarcacions també pneumàtiques de lloguer. La possibilitat de tenir una embarcació pròpia pues et dona molta més flexibilitat, no?, a l'hora de sortir, no quan puguis o quan puguis jugar, sinó perquè la tindrem sempre, i perquè a més hem configurat la barca amb tota aquella instrumentació i equipaments que han de fer més fàcil l'operativa. No? Les activitats que fem amb la barca són principalment pues, portar submarinistes, no?, que fan activitats de desplegament d'instrumentació, recollida d'instrumentació. Llavors, tots aquests instruments pues, s'han de posar a l'aigua, s'han de treure de l'aigua, per això l'embarcació té una petita grua. Amb els estudiants sortim a fer perfils, no? Els estudiants aprenen a recollir dades, a mostrejar, pues, tot aquest equipament que s'ha de posar i treure de l'aigua, pues, amb l'embarcació que tenim actualment, pues, ho farem amb més qualitat, no? I amb molta més facilitat.
Clar, en aquest sentit, en quin aspecte creus que es notarà més? A nivell de la rapidesa de les sortides, a nivell de logística, de seguretat, d'accessos a zones concretes?
Bueno, sobretot és la flexibilitat que et dona tenir una embarcació pròpia. Quan depens d'un tercer, pues, a vegades hi ha disponibilitat de lloguer, a vegades no hi ha disponibilitat. Els horaris, no? És a dir, nosaltres actualment... quan hem de fer activitats al mar pues no tenim horaris, és a dir, sortim quan la mar està bé, i si això comporta que ha de ser pues, vent d'hora o algun dia pues, la jornada s'allarga, pues, no has de dependre, saps, d'un tercer. No? Ara, al tenir embarcació pròpia, equipada pues, amb tota la infraestructura necessària per desplegar i recollir, pues, això realment millora molt les condicions amb les que actualment farem la feina.
Per tant, elimineu condicionants i us baseu simplement en la tasca que vosaltres necessiteu fer o el pla d'estudis que necessiteu executar, no?
Sí, al final, clar, una embarcació pròpia et permet fer la teva, no? La barca actualment ja ve equipada amb uns accessoris, però, per exemple, actualment estem en procés ja, i això que és nova, no?, però d'ampliar les capacitats que té la barca, no?, instal·lant, per exemple, una sonda multifeix, no?, per fer, per exemple, batimetries i monitorització de la pradera de Posidònia que tenim davant de la costa de Vilanova. També volem instal·lar un pilot automàtic, no?, per poder fer surveys de manera controlada, no de manera manual. Clar, tot això no pots fer-ho si l'embarcació no és teva, no? Llavors, a poc a poc, la idea és que la barca, tot i ser una pneumàtica, perquè no és una embarcació de recerca, no deixa de ser una embarcació pneumàtica, però a poc a poc la puguem anar equipant amb tots aquells estris, no?, i instrumentació que faci més, pues, bueno, més bona la recerca que fem.
Bueno, una embarcació pneumàtica, però molt còmoda, s'ha de dir. No sé si és perquè conduïes tu o perquè la barca és així de còmoda, però jo corroboro que és ben còmoda, perquè tinc la sort que em convideu a fer aquest passeig. Igualment, també, tot i ser una pneumàtica de bastanta capacitat, no?, perquè em sembla que són d'unes 12 persones, això també us permet tenir flexibilitat a l'hora de fer equips per les sortides, oi?
Sí, de fet... Fins a tenir la embarcació que tenim actualment, llogar amb una altra embarcació pneumàtica de més petita, i els grups amb els que treballàvem els estudiants eren més petits, i això comportava que havies de fer més sortides, no?, amb grups més petits. L'embarcació que tenim actualment de sèrie podria arribar a embarcar fins a 19 persones, perquè de fet és una embarcació que està també molt pensada per exemple, clubs de submarinistes, no?, que desplacen grups grans de submarinistes a fer immersió, però nosaltres només l'hem habilitat per 12 persones, perquè part de l'embarcació l'hem destinat a altres usos.
Clar, com deies, de les grues i tots aquests equipaments especialitzats. I també et volia preguntar, perquè vosaltres destacàveu molt que una de les funcions més importants que cobrirà aquesta embarcació són les de suport a l'observatori de l'OPSI, que és fins on hem anat avui, que hem pogut visitar aquesta boia gegant plena de sensors i plena d'històries que vosaltres monitoritzeu. Quines operacions concretes us facilita ara en relació a l'OPSI, que abans potser se us complicaven més i eren més complexes?
Bueno, Com comentava, principalment és la flexibilitat. L'observatori requereix de manteniments periòdics. Per exemple, tothom que es connecta a la web de l'observatori vol veure les càmeres i les vol veure netes, no? Les càmeres, pues, degut al biofouling i degut a la precipitació, les càmeres s'embruten. Cal netejar-les. Pues és una de les activitats que periòdicament els submarinistes fem, no? Anem fins a l'observatori, fem una immersió, netegem les càmeres. Qualsevol plataforma offshore, com en aquest cas a petit nivell, no?, com és l'infraestructura de la boia, cadenes, fondeig, etc., pues, necessita de manteniments periòdics, ànodes de sacrifici, no?, revisar que tot grillets, no?, tota la ferralla estigui en condicions, i és una altra activitat que fem de manera habitual. I finalment, també un dels punts forts de la nova embarcació és el servei cap a tercers, no? Actualment l'observatori no només es desenvolupa en projectes liderats per la universitat, sinó que també es desenvolupa en projectes liderats per altres investigacions, altres investigadors, altres grups de recerca, inclús altres empreses que venen de fora. El poder donar aquest servei, no?, amb aquests tercers que venen amb instrumentació, amb equips, amb sistemes de mesura, que nosaltres puguem oferir aquest servei de poder equipar, no?, l'observatori amb la seva instrumentació i fer el monitoreig, pues és algo que ja veníem fent, però que realment ara ho farem amb molta més qualitat.
I a part d'aquest OPSEAT, teniu algun projecte, alguna investigació en concret ara que esteu duent a terme, en la que digues, justament en aquesta, ara ens anirà molt bé disposar d'aquesta nova embarcació, d'aquest nou equipament propi?
Sí, principalment ara una de les activitats on estem més centrats és amb el monitoreig de les àrees marines protegides de la costa catalana. Des de fa uns quants anys, no?, es van decretar tota una sèrie d'àrees marines protegides on no es pot pescar i que actualment s'estan monitoritzant. Nosaltres, juntament amb l'Institut de Ciències del Mar del CSIC de Barcelona, estem participant en aquest monitoreig d'aquestes zones on ara mateix no es pot pescar, per veure quina restauració s'està fent. Tot l'equipament que nosaltres despleguem, al principi són instruments que van equipats dintre d'un lander, no?, són plataformes de fons que nosaltres despleguem per monitoritzar què és el que està passant en aquella zona. Tots aquests landers, primer, els testegem a l'observatori. Llavors, per nosaltres, doncs, disposar ara mateix, doncs, d'aquesta petita embarcació amb la grua per poder desplegar i recuperar els landers previ a les operacions de desplegament permanent a les àrees marines protegides, no?, des de Palamós, Blanes, tota aquesta part de Catalunya Nord, doncs per nosaltres realment és un avanç amb la qualitat i la flexibilitat de les operacions.
I vosaltres també, tu mateix ho has dit al principi, destaqueu molt la dimensió educativa que té també aquesta adquisició. Com canviarà l'experiència formativa d'aquests estudiants de grau quan puguin participar ara en sortides reals i d'una forma, entenc, més habitual en aquesta embarcació?
Sí, els estudiants ja surten, ja els traiem en mar. Creiem que una formació en ciències i tecnologies del mar no té sentit sense que un estudiant pues, no d'alguna manera trepitgi el mar i sàpiga pues, que és una embarcació, que són els mínims coneixements que ha de tenir pues, al final un científic o un tecnòleg que o ha de liderar projectes científics al mar o ha de donar suport a operatives no, de tecnologies marines al mar. Per nosaltres és molt important que els estudiants estiguin familiaritzats amb la instrumentació més bàsica, no? Que es fa servir en qualsevol campanya oceanogràfica, i pues, això, treure'ls i que es maregin i que ho passin malament i que no, i vegin que el mar no és sempre un entorn on el lleure és el principal motiu, sinó que a part del lleure, no, pues el mar és un entorn que pot ser complex, que pot ser perillós i del que bueno, hem d'aprendre molt i amb això estem, no? amb que els estudiants realment coneguin el mar i tot el que no coneixem d'ell.
I per anar acabant, Joaquim, no sé si tot això va en línia no, aquesta actualització, aquesta poder modernització de les eines de la UPC, si està en línia amb la direcció una mica en la que evoluciona la recerca en observació marina en general, amb més autonomia, més dades en temps real, més sistemes intel·ligents, més actuació en el terreny, més directa, no sé si va en aquesta línia.
Sí, totalment, de fet és una de les experteses del grup, és a dir, tradicionalment la recerca marina s'ha fet històricament mitjançant mostreig, no? És a dir, l'investigador amb el vaixell van mostregen amb un temps determinat, amb un espai determinat, i actualment la línia és no mostrejar de manera puntual i periòdica, sinó mostrejar de manera contínua i de manera extensa, no? I amb això no, i això no és, no és possible si no fem servir tecnologia, desplegament d'equips que, com tu dius, han d'estar pues, de manera permanent, recollint dades, no? Treballant de manera autònoma, amb bateries, i que després els puguis recollir de manera segura, no? I per poder fer el processat de les dades quan són equips que treballen de manera autònoma, o bé amb sistemes que et permeten pues, una comunicació en temps real mitjançant comunicacions sense fil, satèl·lit o telefonia o bé a cable, pues, poder obtenir totes aquestes dades en continu i en temps real. Sí, sí, ara mateix aquests són els objectius.
Perfecte, Joaquim del Río, director del SARTI, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i que tingueu molta sort i moltes felicitats per la nova adquisició.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tots els secrets meteorològics al descobert amb Sergi Corral.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
No deixem mar perquè ha arribat aquest temps d'anar precisament a ell, de sortir a navegar o d'anar a la platja, així que arriba el moment d'estar atent a una època que pot semblar plàcida, però que té molts cops amagats, especialment en aquestes hores. Sergi.
Doncs sí, com diuen Marina allò en castellà, no és oro todo lo que reluce, i en aquest cas queda, podríem dir, més que demostrat, perquè l'estiu pot ser una de les estacions més canviants, més variables i que ens donin més sustos en una de les èpoques o en l'època que hi ha més gent a mar. O sigui, això és importantíssim també. Ja sabem, Marina, aquella fórmula matemàtica que el risc és el perill per la vulnerabilitat i l'exposició, no? El perill és el fenomen meteorològic o el fenomen físic. L'exposició és quan aquestes persones o vents estan exposades a la vulnerabilitat, els números que tenen de quedar tocats o de rebre algun d'aquest impacte. Doncs a l'estiu aquesta matemàtica, sobretot l'exposició i la vulnerabilitat, podríem dir que es dispara, i és això el que hem d'estar atent. Per exemple...
Sí, sobretot, sobretot en aquestes hores de migdia, eh? Aquestes hores de migdia, la gent diu, ai, el mar deu estar plàcid, però és quan es gira més el vent.
Ah, exacte, hi ha les marinades, els anomenats vents tèrmics, aquests vents que es giren de mar cap a terra, que surten o es produeixen com a contrast o contrarèplica quan hi ha l'escalfament terrestre, l'escalfament de la terra, que s'escalfa molt més ràpidament que el mar. Aleshores, per omplir aquell buit, es gira vent de mar cap a terra, que reomple aquesta diferència de temperatura i al mateix temps diferència de pressió també. Això vindria a ser l'explicació més o menys de les marinades. Però és que les marinades alguns cops poden ser reforçades. És a dir, podem tenir vents superiors als 30, 40, 50 km per hora. Això implica que també aixeca onada. I és època que és mar de vent, o sigui, mar d'aquesta típica dels blancalls, molt seguits, més que no pas mar de fons. La mar de fons és aquella mar dels grans temporals, no?, o de les grans situacions que porta mar més crescut. Més...
Aquest mar que està xop-xop, que no serveix ni per fer surf ni per navegar.
Ni per fer res. Però les marinades, per exemple, tenen la seva afectació quan fem vela. Evidentment, el vent tèrmic, els de la vela, ho agraeixen, però... certes barquetes de vela, certes navegacions amb marinades més reforçades o més sobtades poden patir, sobretot en aquelles zones més delicades que hi ha caps i hi ha canvis de direcció de la costa, per exemple, Cap de Creus, Cap de Begur, Cap de Salou, són zones una mica més delicades en quant a marinades, perquè a vegades poden canviar de direcció i sobretot de corrent. Però a l'estiu no tot és calma. També hi ha algun dia que, degut al pas, sobretot, de cues de fronts, d'això de sistemes frontals, de circulació normal atmosfèrica, que passen una miqueta més al sud del Comte, podem tenir situacions de sud-oest una mica reforçades, situacions de sud i sud-oest, i quan acaba de passar el front, podem tenir algun dia de tramuntana i algun dia de mestral. Per tant, encara que són pocs habituals, les situacions de mestral al sud i del nord, en aquest cas de tramuntana, també es poden presentar a l'estiu i, evidentment, al ser vents més intensos que les marinades, estem parlant de ratxes de 60, 70, 80 km per hora, excepcionalment més, és rar que a l'estiu aquestes mestralades i tramuntanades passin d'aquesta intensitat, però són vents més forts i, per tant, que remouen més el mar, que hem d'estar més atents a l'entrada d'aquests vents, i no només a mar, en aquest cas, també t'afegiria, per exemple, pel risc d'incendi, perquè normalment són vents eixuts, són vents terrers, sí, i fan baixar molt la humitat.
És un desastre pel risc d'incendi i estar atents ja no tant per les onades, sinó per les corrents que es poden crear.
Sí, sí, això mateix. I sobretot també les zones del límit. Aquí, per exemple, hi ha una zona molt complicadilla que és entre l'Escala i l'Estartit, a la zona del Montgrí. Es diuen els freus a l'Estartit, que a vegades és límit de tramuntanes i gregals en època d'estiu. O sigui, d'allà cap al nord bufa tramuntana o gregal, d'allà cap al sud bufa garbí. I qui hagi fet un creuer d'aquests turístics, per exemple, entre l'Escala i les Illes Medes, i hagi enganxat algun dia d'aquests, se'n recordarà d'aquesta zona, perquè hi havia gent que treia, que podíem dir, agrumava directament a mar, perquè s'ho passava realment malament a sobre l'embarcació, aquesta barca. Per tant, molta atenció just en aquestes zones de contacte, en aquestes zones indefinides i de contacte, que a la vegada són les zones més difícils a l'hora d'afinar una previsió meteorològica, perquè a vegades els límits o pugen una mica més al nord o pugen una mica més al sud i ens trobem que, bé, que es fa una mica més difícil de calcular.
Fer la previsió no és fàcil.
No és fàcil. I a l'estiu, encara que pugui semblar una època fàcil de fer previsions meteorològiques, no és així, eh? Primerament, per això que hem dit, per als vents tèrmics, que a vegades són difícils de definir, per aquestes entrades d'alguna situació sinòptica, a vegades de mestrals i de tramuntanes i de garbinades, que aquí a la Costa Brava a l'estiu també és terra de garbinades, i també pel que direm ara, pels grops i les tempestes, per les accions d'inestabilitat. Més típiques a l'agost que no pas al juliol.
Sí, això... el juliol sol ser més tranquil·let.
Sol ser més tranquil·la. L'any passat, per exemple, va
ser... Tot i que l'any passat també vam tenir alguna,
sí,
eh,
juliol? Sí, sí, sí. L'any passat va ser una excepció. El juliol vam tenir tempestes bastant intenses i una tramuntana també excepcional amb finals de juliol, aproximadament, que déu-n'hi-do, també. Bé, aquestes tempestes, una tempesta, evidentment, és una situació meteorològica de perill. Aquí l'Empordà en diem grops, baixen normalment des de l'interior cap a la costa. I els vents que baixen des de la tempesta, des de l'interior de la tempesta fins en superfície, provoquen, com diríem, un front en ratxa. Un front en ratxa que són vents que van avançant, en aquest cas, del nord-oest o del nord, i que poden ser molt intensos. Poden superar els 80, 90, 100 km per hora. Entren de forma sobtada. Això, si t'enganxa al mig del mar, és una situació molt perillosa, molt de perill. Per tant, recomanació, si veiem nuvolades, si veiem ja, si veiem algun llamp, evidentment, com que no. Però si veiem aquestes situacions, tornar a port.
Tornar a port,
no quedar-nos enmig del mar, perquè són vents forts, violents i ratxejats, i que darrere seu, evidentment, poden portar precipitació intensa, llamps, pedra, i, evidentment, una situació meteorològica de perill, i en casos extrems, que s'ha donat el cas, els esclafits, aquelles ratxes de vent tan intenses que baixen des de l'interior de la tempesta, que en aquest cas poden superar ratxes de més de 150-180 km per hora. Per tant, molta atenció, perquè això ho hem vist, per exemple, en imatges a les Illes Balears els últims anys, a l'estiu, a Eivissa, a Formentera i a Mallorca, que es donen aquestes situacions, i la típica imatge del veler que trenca les amarres i va a la deriva, o barques anant a la deriva i acabant estavellades a les roques o a la llongada, això també s'ha de tenir molt en cura.
Sí, això s'ha vist bastant.
S'ha vist bastant, sí, sí.
I també s'ha arribat a veure abadies on hi havia vaixells fondejats, eh?
Sí, sí, sí.
Que no és una
cosa
només de mar obert.
No, vaixells amarrats a les boies i que trenquen les amarres. Vull dir que aquests vents tan intensos, doncs, atenció, perquè, sí, poden provocar aquestes conseqüències. També, les corrents, tu ho apuntaves, per exemple, el que dèiem, aquí a l'escala suposo que a altres llocs de la costa hi haurà la seva situació, tu que ets surfista també ho coneixes prou, dies, per exemple, en què acaba una situació de tramuntana d'estiu, què passa? Que a partir de la migdia entra la marinada, però en aquest cas entra la marinada de gregal, reforçada, amb mar de fons de tramuntana que hi havia hagut abans. Hi ha platges que generen corrents molt perilloses amb aquestes situacions, corrents de ressaca, o sigui, de reflux, que t'aporten mar endins. Per tant, atenció amb aquestes corrents i atenció sobretot en aquelles platges o que bé al mig de la platja o en els laterals hi hagin a vegades roques, lloses, esculls, perquè amb aquestes corrents podem prendre mal.
De fet, a Tarragona, a la Pineda, l'any passat van morir 3 persones el mateix dia per una corrent de ressaca a la platja de la Pineda, que no hi ha gaire gent que ho sàpiga, però a la platja de la Pineda hi ha un lloc que té una corrent de ressaca que et tira cap a dins.
Aquí, en aquest cas, seria la platja del Rec del Molí. És una platja molt habitual també en aquestes situacions que explico. I a vegades, en fets tan simples, qui sigui pescador també ho haurà pogut observar, o etcètera, pescant amb boia, que a vegades són dies que vas agafar sards i vas agafant amb boia, normalment la boia et ve cap a tu, no? Doncs en aquests dies tu poses la boia a mar i la boia se te'n va cap a mar endins, se te'n va cap a una zona més fonda, no? Doncs això pot ser un senyal de que hi ha les corrents aquestes, de que si tu vas nedant, doncs et transporten per endins. Un altre senyal, també important, si sou aficionats, anar amb tubo, ulleres, aletes i porall. I teniu uns fons d'aquests xulos, que hi ha Posidònia, hi ha praderies. Quan veieu la mata de Posidònia bellugar-se, o sigui, anar d'una banda a l'altra, com si estigués escombrant, no?, com si fos un ventall, doncs atenció, perquè això vol dir que, sobretot en superfície, però també en fondària, hi ha corrent. Per tant, fixem-nos també en aquests indicadors del fons. En aquest cas, la Posidònia és un bon indicador per veure les correntades que hi ha. I ja no diguem aquelles persones que fan submarinisme amb més profunditat, que aquí sí que hi poden haver-hi corrents, evidentment, molt més sèries, sota la termoclina, etc., que, bé, això normalment els centres de busseig o la persona que el fa ja ho coneix, no? Però també s'ha de tenir molta atenció. I per últim, Marina, deixa'm apuntar-me una cosa. Justament ara, del mes de juny, que és molt típica, tant aquí com a les Illes Balears, que ja n'hem parlat en alguna qüestió, alguna vegada, són les seixes o les rissagues. Són aquestes oscil·lacions del nivell del mar de fins a 2-3 metres en molt poca estona, provocades per ones gravitatòries de tempestes o d'entrades del sud i del sud-oest, coincidint amb aquestes entrades de calor, com la que tindrem aquesta setmana i aquests propers dies, no?, que poden portar aquests fenòmens. Per tant, també tenir-ho atenció, més que pel simple fet anecdòtic potser de tenir posada la tovallola damunt d'una roca i que se t'acabi mullant, que això és el més circumstancial que et pot arribar a passar, però, per exemple, s'han donat coses, sobretot amb barques en port i amb entrades estretes, que aquestes mateixes seixes o rissagues generen corrents molt fortes. Per tant, això ja no recomana banyar-se en aquestes zones, però si algú s'està banyant en una cala molt tancada o en una zona amb una entrada molt estreta, si hi ha aquesta situació també pot ser una situació meteorològica, en aquest cas, de perill.
En aquest sentit, també dir que la gent moltes vegades s'espanta per les zones de les platges on hi ha l'espuma de l'onada i que aquestes zones són les que no t'emportaran cap endins, que això també ho has de tenir
en
compte.
És on no peta l'onada, és on, en aquelles zones on hi ha els canals, on no peta l'onada, són aquells canals que te tira cap endins.
I que a la zona de roques normalment és quan vas cap endins.
Exacte, a la zona de roques cap endins. I zona de roques, el que deia abans, encara que sigui poc profunda, amb corrent, hem d'anar al tanto perquè les roques fan mal. O sigui, a vegades la gent et pregunta: ai, que hi ha garotes, que hi ha morenes, que hi ha congres, que hi ha escorpes, que hi ha aranyes, que no sé què. No, el mal més important al mar, sobretot, o el més habitual, és que et donguis cops, talls o ferides a les roques.
Doncs, Sergi, ho hem d'anar deixant aquí, però ara aquests dies que ja fa molta calor, de fet, porta al mar uns dies que sembla una piscina. Jo l'altre dia deia, això vol dir que ve un temporal, una llevantada d'aquestes.
Digue-li el de les guinguetes, el dels xiringuitos, que ve un temporal, aviam quina cara et posa.
Jo ho dic, ho deixo aquí. Vinga, va, ho hem de deixar aquí, Sergi, moltes gràcies.
A vosaltres, que vagi bé.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Ronda Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de 5 minutets i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu. La vida passa igual.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobin sigui perquè ha de passar. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el mar. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobin sigui perquè ha de passar.
Periòdic Hora Nova. La capçalera de Gana de l'Alt Empordà.
Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble.
Notícies,
entrevistes,
reportatges,
cròniques i molts altres continguts.
Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I need you by my side.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. L'Ajuntament fa crida al seny a la població fins que no